Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? La comunitat El Rus de Tordera celebra enguany els seus 40 anys. Els actes principals es portaran a terme el dissabte de la propera setmana, dia 7. Avui en parlarem amb l'Èrica, que és l'educadora de la comunitat El Rus, i també amb interns de la comunitat. Gràcies per estar avui amb nosaltres. Benvinguts i comencem escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Quina educació es necessita i quina s'ofereix? Ha començat el nou curs amb totes les ofertes educatives, des de les acadèmiques per a tot tipus d'estudis i de reciclatges, fins a les esportives i les del temps de lleure. El fet que s'esdevé en els mesos de setembre i octubre m'ha fet reflexionar sobre l'educació, la seva necessitat i la seva orientació. No podem limitar la necessitat de l'educació als anys de la infantesa, adolescència i joventut, sinó que és una necessitat per tota la vida. Certament cal tractar-la de manera més intensa a la primera etapa de la vida, però la necessitat d'educació o formació és permanent. L'educació és quelcom inherent a la condició humana. Per desenvolupar-se plenament, els éssers humans necessiten, a més del que reben per herència, una intervenció exterior de persones concretes i de la societat en general que anomenem educació. Per això entenem l'educació com el procés pel qual una persona es va fent o esdevenint com a persona amb tot el seu significat. Educar-la és ajudar-la en el seu creixement perquè arribi a desenvolupar totes les seves potencialitats, perquè sigui capaç d'opcions adultes i lliures. Cal entendre que l'educació es proposa humanitzar, personalitzar i socialitzar perquè sigui possible viure amb sentit, amb plenitud i d'una manera autònoma. D'aquesta concepció de l'educació es desprèn que educar és intervenir, amb respecte, des del propi convenciment, amb actituds personals, proposant, per tal que l'infant o jove opti en llibertat per tot allò que l'ajuda a ser més persona. L'educació és relacional. És relació entre iguals i relació entre l'educador i els educants. En aquest acte dinàmic es descobreix la comunicació com a font de coneixement propi i com a intervenció sobre els altres. Es descobreix la importància de l'altre i de la comunitat. Amb l'aprenentatge de la competència social s'integren els elements personals, socials i culturals. La persona descobreix la dimensió moral. L'educació ha de ser integral, perquè la persona ha de créixer en totes les seves dimensions: vital, corporal, afectiva, intel·lectual, social, ecològica, moral, transcendent, religiosa i espiritual. Tota la persona ha de créixer de manera harmònica i equilibrada. L'educació ha de ser activa, partint dels interessos, capacitats i necessitats de qui s'educa, el qual esdevé protagonista de la pròpia educació. És així com l'autonomia i la iniciativa personal es conreen amb l'objectiu de formar la persona, descobrint la seva identitat amb l'obertura al fonament i sentit últim de la vida. L'educació ha de ser transformadora i alliberadora. Per educar partim del coneixement i de la intenció amb el medi que ens envolta. L'educació ha de contribuir a transformar i millorar alhora la persona i l'entorn social, que és un requisit essencial per la realització humana. En conseqüència, Cal educar la reflexió, la consciència crítica, la responsabilitat davant les pròpies accions i el compromís personal i col·lectiu. Com a bisbe penso la proposta en i des de l'Església. El trobament i la descoberta de Jesucrist omplen de sentit el treball educatiu i li donen la dimensió més pregona. En l'Evangeli hi trobem els valors en els quals s'inspira el model d'home i de societat a partir del qual anem configurant les finalitats i els objectius. A l'hora de valorar la realitat, de confegir el nostre projecte de fons, de planificar, executar i revisar la tasca educativa, prenem com a referència la persona de Jesús i el seu Evangeli. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Avui el punt de vista ens el porta la periodista Meritxell Comas. Benvingut, Meritxell.
Hola, Àngel, moltes gràcies.
La Meritxell que ens ha acompanyat durant tota la temporada d'hivern amb les notícies i que ens deixa. Per tant, Meritxell, moltes gràcies per haver-nos col·laborat amb nosaltres. Molta sort professional i un plaer haver estat amb tu.
Igualment, Àngel, gràcies a vosaltres.
Quan vulguis.
La comunitat ecumènica de Tésia s'ha convertit en un dels focus més importants del pelegrinatge cristià i atrau cada setmana més de 5.000 joves d'arreu del món. Símbol de reconciliació i d'unitat, la comunitat integra un centenar de germans procedents de 25 països. La prioritat de la comunitat de TZ és ajudar els joves que reben a trobar una font d'esperança que no s'esgoti mai, però cal tenir present que les noves generacions busquen autenticitat i per ells la paraula és creïble quan es correspon amb una forma de viure. El prior de la comunitat assegurava recentment en una entrevista al Full Parroquial que la reflexió sobre la fe és necessària però no suficient. I és aquí on radica l'ànima de Tésia. La bellesa de les celebracions ens porta a l'alegria de la fe. El seu objectiu és que cada jove descobreixi com arrelar-se a la fe i trobar en ella l'alegria de viure. En definitiva, Tésia són tres paraules: alegria, senzillesa i misericòrdia.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
La comunitat del Rus de Tordera celebra enguany els seus 40 anys. Els actes principals es portaran a terme el dissabte de la propera setmana, dia 7. En parlem avui amb l'Èrica Duran i també amb altres membres de la comunitat del Rus que ens visiten aquí a l'estudi. Doncs molt bé, gràcies, Èrica, per estar avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Hi han vingut quatre membres més del RUSC. En primer lloc, la Magda. Què tal, Magda?
Molt bé.
Quina edat tens, tu?
Bueno, va, 44.
44. I quan portes en el RUSC?
24 anys.
També tenim en Marc, que tenim aquí a l'estudi. També, Marc, què tal, com estàs?
Bien.
Quina edat tens tu, Marc?
25.
I quan portes en el RUSC?
4.
4, molt bé. En Jordi, què tal, Jordi?
Bé, molt bé.
Quina edat tens tu?
62.
Quants anys portes al RUSC?
No sé quants anys que porto, però en porto bastants, eh?
Sí?
Va. Sí, deu portar cap a 14 o
14 o 15.
Molt bé. I també tenim a la Pilar. Quan porta la Pilar?
Allò?
Sí.
Bueno, uns quants, també,
uns quants,
eh?
Uns quants. Uns quants.
Quina edat tens, Pilar?
Sí,
la Pili deu tenir cap als... Sí, Magda, merci, perquè la són de la mateixa, no?, més o menys.
Sí, és un any,
Molt bé. Parlem tot primer amb l'Èrica. Parla'ns una mica del RUSC. Què és el RUSC?
Bueno, el RUSC és una comunitat on hi ha acollides persones amb discapacitat intel·lectual i, bueno, tenim tres llars al poble i tenim un centre ocupacional. l'essència del rus, el que vol pretendre, és que, bueno, siguem una mica com una família, no? El rus pertany a les comunitats de l'Arca i ja a la carta fonamental de les comunitats de l'Arca ja diu una mica això, no? Que volen ser una mica com els valors d'una família, estar una mica, bueno, un contacte amb la gent amb discapacitat, més en, o sigui, no, més enllà de la institució i de la burocràcia i de lo que pròpiament moltes vegades les institucions que són més grans, no, doncs a lo millor no poden arribar en aquesta relació, no?
La particularitat de la gent que està al Rus és perquè és gent de recursos econòmics baixos o no? Al principi ho era així, no?
En un primer moment sí que ho era, però bueno, ara com està tot més regularitzat i les persones que venen bueno, doncs, perquè han acabat l'escola, perquè bueno, també n'hi ha casos de serveis socials, n'hi ha, però no únicament persones sense recursos.
El rus que està a Tordera...
Econòmics.
Està a Tordera, és una masia.
Sí.
Com la definiries?
Bueno, és una masia al camp. I, bueno, en principi, en aquí vivia abans, en els inicis, i fins fa, no sé, ajudeu-me, fins fa 4 anys.
5.
Sí. El camí de 5.
Fins fa 5 anys, més o menys, hi vivien les persones acollides i els voluntaris i monitors que estan amb elles. Per què és una masia? Doncs perquè al principi, quan fa 40 anys, ja ho has dit abans, que enguany fem 40 anys, doncs el fundador, que és el doctor Joan Pujol i la seva dona, la Teresa Morell, doncs tenien un fill amb discapacitat intel·lectual, amb síndrome de Down, i en una trobada, crec, no sé si vaig errada, però crec que en una trobada de Fer Llum, doncs van conèixer les comunitats de l'Arca i llavors doncs van decidir que allò era el camí que volien, el tipus de recurs que volien pel seu fill, i van decidir de fer-ho. I llavors, com coneixien tenien relació amb una congregació religiosa, els Camils, doncs, que tenien unes terres per allà i la masia aquesta, doncs es van posar en contacte i ja està, i és això. I la definició del rus, la veritat és que és un lloc que quan arriba t'enamora una mica.
Magda, tu com definiries el rusc?
És que, bueno, és que jo no sé. Després d'estar uns anys viure i ara treballar, doncs no sé com vol definir-lo.
No, però em refereixo a la masia. Tu què fas al rusc?
Jo? Treballar.
De què treballeu?
Bueno, fem més aviat el que fem som activitats.
Quines activitats feu?
Pues fem cavalls, piscina i ceràmica.
Quin tipus de treballs fan, Erika?
Bueno, en el centre... Clar, hem de dir que el rus es divideix... Bueno, es divideix. Tenim com dos tipus de serveis. El centre ocupacional, que és com centre de dia, de 9 a 5, on les persones acollides i també 5 persones que viuen amb les seves famílies però venen cada dia en el centre ocupacional, doncs venen a fer servei de teràpia ocupacional i d'ajustament personal, diferents tipus d'activitats, que la finalitat és aquesta, no? La teràpia ocupacional i l'ajustament i, bueno, i la relació entre nosaltres, la sociabilització, la inclusió en el poble. I bueno, fem... Estem dividits en 4 grups i cada grup es fa una mica diferents activitats, no? Doncs des de cavalls, piscina, manteniment, manualitat, ceràmica, biblioteca...
Lo de cavalls és hípica.
Sí. Carai. Sí, sí, bueno, cavalls és...
És quinoteràpia.
Ah, quinoteràpia.
Molt bé. Quinoteràpia.
Jordi, tu com definiries el rusc? Va.
Per mi és una casa normal. Per mi és una casa normal.
Quina feina fas tu al rusc?
Faig cavalls, piscina... Informàtica també en faig a vegades.
Què fas d'informàtica?
De tot.
Ràdio, no?
Ràdio.
Sí, hem de dir que els companys que estan aquí fan un programa de ràdio, Ràdio Tordera. Des d'aquí saludem els amics de Ràdio Tordera per aquesta iniciativa. Però no s'hi queden a dormir, no, Erika?
No.
Ara? Abans sí.
Antes sí, que ens, sí. Antes sí que ens quedàvem, però ara no.
Perquè ara n'hi ha tres, ara n'hi ha tres llars, que un es diu el Petit Príncep, l'altre un sit i l'altre, que l'altre el Lladoner, que n'hi ha un altre grup. O sigui, estem dividits en les tres cases.
Erika.
Sí, no, com ho ha dit la Magda, de 9 a 5 al centre ocupacional que explicàvem abans, i després a les 5, abans sí que hi havia un grup de persones que hi vivia en la llar de la Masia, en el Rusc, i llavors de dia era centre ocupacional, de tarda a nit era la llar, no? Però...
Estava més bé, poder, o no? Per a ells, jo dic, no sé.
A mi me va més bé, perquè així es desconnectes. Jo era una de les que vivia a la casa Pairal, per dir d'alguna manera, i me pregava del taller, però com que me quedava a la casa, no desconnectava. I així és d'una manera de desconnectar una mica.
En Jordi, a quina casa està? Després, quan plegues del Rus, com vas?
En el Petit Príncep.
El Petit Príncep són també de gent més gran, Erika?
No, de fet, la llar que és de gent poder més...
Més gran.
Amb més dependència, més gran, sí, és la nova llar que vam obrir ara farà un any, al novembre de l'any passat, que es diu el Lledoner. I allà viuen 6 persones que també estan dintre del centre ocupacional, tot i que les activitats la fan dintre de la llar. Ja no pugen a la Masia perquè el seu ritme és diferent, i la veritat és que estem molt contents amb aquesta nova llar, perquè abans ens havíem trobat en casos de persones que arribaven a un punt que no sabíem com poder donar-li una bona qualitat de vida, perquè, clar, si l'has de fer matinar, portar un ritme així una mica més, no?, més ràpid, ja pel matí, durant tot el dia, doncs clar, no era apropiat.
I com s'hi entra, el Rusc?
Les persones acollides?
Sí, com s'hi entra, em refereixo a partir de quina edat, no? Qui us porta els membres?
A partir de 18, no?
Com s'hi entra? A partir de 18, diu la Magda?
Sí, a partir de 18.
Sí,
a partir de 18 anys.
És un centre, o sigui, és una entitat per persones adultes, i si entra, doncs, bueno, com hem dit abans, doncs hi ha gent que ha acabat l'escola, l'escola de primària, secundària, o l'escola especial, no? En Marc, per exemple, venia d'una escola especial, no, Marc?
Sí.
Sí? Com es deia la teva...
Horitzó.
El taller Horitzó.
No, l'escola.
El taller no, l'escola.
L'escola. I quan va acabar l'escola, clar, havia de trobar un recurs, no, per ell, i llavors va venir el Rus. D'altres persones que, com hem dit abans, a través de serveis socials, o gent que està a casa, no, i mai ha anat enlloc, però la seva família, doncs, es fa gran i busquen recursos, no?
De fet, quants sou ara?
Ara, de persones acollides, n'hi ha 30.
I després n'hi ha 5 que venen de casa seva.
No, bueno, tens raó, Magda, és veritat. Són 25 i 5 que venen, com en Marc, per exemple. Marc, tu vius a casa amb la teva família, no?
Sí.
I vens cada dia al Rusc.
Sí.
I subvencions, com ho feu? Perquè, esclar, ara ells paguen els seus pares o com va?
Sí, bueno, ells paguen i la Generalitat també ens dona...
Una suspensió.
Una subvenció, sí, per cada persona del centre ocupacional. I, clar, però no fem prou, no?
Clar, la Magda em deia que feia ceràmica, llavors aquesta ceràmica on va parar? La ceràmica que fa, Magda.
Pues jo crec que va parar a la caixa que tenim en el taller.
Però què fem amb aquesta ceràmica?
Bueno, la venem.
Pues en aquesta ceràmica la venem i d'allà traiem uns calés que és per arreglar el taller o...
I on la veneu? En fires o...?
En fires.
No hi ha botigues o...?
No.
I aquestes fires quan les feu?
Per Nadal, per Sant Jordi... I per
la Fira del Ram.
Això.
De fet, són activitats puntuals que fem al llarg de l'any, també per bueno, per treballar la inclusió en el poble, no? I la finalitat última tampoc és treure benefici econòmic, no? Perquè
més ben és per donar-nos a conèixer.
Sí, i perquè bueno, és una teràpia ocupacional que traiem un producte que ells és per tant donar-li un valor, no? També a lo que fem, no? Mm. I lo que passa és que com tampoc no anem a un ritme de treball en cadena ni res això, d'això, yeah. Doncs clar, no és la nostra
objectiu
ni traiem els calés d'aquí, no? Doncs lo que et dèiem abans és lo que paga la Generalitat, lo que paga cadascú d'ells i a vegades doncs alguna subvenció que demanem i tal. De totes maneres, sí que anem, el camí que estem iniciant és una mica cap a l'autofinanciació, no? A veure com ho podem fer per cada vegada més.
Erika, tu, humanament, que n'has tret de tots els interns del RUSC?
Uf.
Ui, fes a quedar bé a tots, però... Sí.
Bueno, la veritat és que... Jo diria que acceptar-te tal com ets, no? T'ajuda molt, també, a veure els teus límits i les teves... no sé, que tots tenim una discapacitat i bueno, no sé, uh-huh. És això, és acceptar totes les persones tal com són, perquè ells, nosaltres en el RUSC intentem acceptar tothom tal com ets, uh-huh. Qualsevol persona que vingui, no sé, pel RUSC passen moltes persones, passen molts voluntaris cada any, passen molta gent que ens ve a visitar, passa... I cadascú té el seu, i cadascú té... I la veritat és que hi ha una convivència molt bona.
Jordi, i tu què n'has tret de positiu de l'Erika?
Aquí hem fotut.
No te passes.
Aquí hem fotut. Jo trobo que és una de les monitores que preferim tots, eh? No jo sou, sinó tots. Tots en total, eh?
Magda, tu què n'has tret de l'Erika?
Jo, és que m'ha ajudat a queixar com persona.
Gràcies.
Erika, el dissabte de la setmana que ve celebreu aquests 40 anys. Què destaquem? Ràpidament, que no tenim temps ja.
Vale. Doncs destaquem que el 7 d'octubre, el dissabte que ve, fem la festa grossa del 40 aniversari. Fins ara havíem fet actes, un concert de gospel, un pelegrinatge a Montserrat, amb una comunitat de França, la Mercí, amb la que als inicis del RUSC vam tenir molt de contacte, una jornada de bàsquet...
Que va ser el dissabte passant, no l'altre?
Sí. I ara el que ve és la festa grossa, la festa que esteu convidats, que vingueu.
Ràpidament, els horaris.
Els horaris, mira, començarà a les 10, hi haurà bueno, l'acollida, després n'hi haurà una eucaristia dedicada una mica al Joan Pujol, el fill del fundador, que va morir aquest any. I després n'hi haurà els gegants de Mant del Maresme. No. Ai, els gegants, no, perdona, que em diu la Magda que no, els castellers.
Els castellers de Mataró.
Els maduixots. Sí.
Els maduixots.
Un dinar...
Una paella.
Una paella, que això ens agrada molt.
I a mi em pedimento.
Un dinar popular.
I després música, concert, per passar-nos-ho bé i per estar tots amb...
Doncs no tenim més temps. Gràcies, Magda.
De res.
Gràcies, Jordi.
De res.
Gràcies, Erika. Pilar i Marc, gràcies per estar amb nosaltres. Felicitats per aquests 40 anys del RUSC.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
El proper dimarts, dia 3, a 4:45 de la tarda, a la Basílica de Sant Feliu de Girona, com sempre els dimarts, pregària per les vocacions sacerdotals. Dijous que ve, dia 5, vigília de l'adoració nocturna, a les 10 de la nit, al Temple del Sagrat Cor de Girona. Us convidem també el proper dijous a la conferència El llac de Tiberíades i els seus entorns amb Anton Maria Vilarrúbies, que serà a les 8 del vespre a l'espai 31 de la parròquia del Mercadal de Girona. Dijous, una altra trobada d'inici de curs per a catequistes a Figueres serà en aquest cas a l'escola de la Salle a les 9 del vespre i el divendres a Calella, al centre parroquial del carrer Jovara. També a les 9 hi participen el nostre bisbe, mossèn Joan Amic i mossèn Salvador Gras. Dissabte que ve dia 7, primer aplec de mestres i professors cristians a Montserrat. D'entre altres actes, ponència d'Àngel Belzunegui, que és sociòleg, que parlarà sobre la contribució de l'Església a la cohesió social a Catalunya. Pere Micaló, delegat episcopal d'ensenyament del Bisbat de Girona, ens explica els objectius d'aquesta trobada.
El primer objectiu, evidentment, és compartir amb una sèrie de persones doncs, el fet de manifestar-nos cristians en les escoles, escoles, instituts de les nostres diòcesis de Catalunya. Pensar o saber que no estem sols, que som molts, en principi doncs, comptem amb un centenar de persones que ens trobarem a Montserrat, i també per refermar en algunes diòcesis que ja existeix un moviment de mestres o un espai de reflexió per docents, doncs continuar a refermar-nos també en les nostres diòcesis. Aquests serien els dos aspectes, a més de trobar-nos, de fer festa, i de saber doncs, discernir i animar amb els altres, amb les altres persones de les nostres escoles, doncs, aquest fet, convidar-los a tots a participar-hi.
Seguim amb més actes. El proper dissabte també hi ha la missa d'acció de gràcies per la beatificació dels màrtirs dels missioners del Sagrat Cor. Serà a Serinyà a les 11 del matí a l'església parroquial d'aquesta població. Presidirà el nostre bisbe. També el proper dissabte, dia 7, benedicció de pintures a l'església parroquial de Sant Cugat del Bons a 6:15 de la tarda. Es presenta també el llibre Les esglésies parroquials dels segles XVII i XVIII als arxiprestats de la Tordera, la Selva i Farners Montseny a 6:15 de la tarda a l'Arxiu Municipal de Malgrat de Mar. I el dissabte que ve, pregària a la Mare de Déu de Fàtima, Sant Rosari i Missa a 6:15 de la tarda a la parròquia de Sant Pau de Girona. Comencem una nova temporada. Noves il·lusions, nous projectes i sempre al teu costat, Església Viva. Benvinguda, nova temporada 2017-2018 d'Església Viva. Abans d'acabar l'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge. Ens segueix acompanyant i ho farà durant tot aquest mes d'octubre mossèn Josep Maria Amic, que és capellà de diferents parròquies de l'arxiprestat de Banyoles. Els seus comentaris també els podeu llegir en el full parroquial. Gràcies, Josep Maria, per seguir amb nosaltres.
Déu vos guard.
Quan vulguis.
L'Evangeli d'aquest diumenge és Mateu 21:28-32. Del dir al fer. Són convidats per Déu a treballar la seva vinya, a donar fruit i a participar de la festa del regne. Són tres aspectes de la predicació de Jesús sobre el regne. Jesús fa una anàlisi crític de la societat dividida socialment entre la classe alta i el poble de la terra, religiosament entre justos i pecadors. Desemmascara la suposada justícia dels dirigents. Els acusa de ser els que diuen i no fan. Jesús surt en defensa dels anomenats injustos, dels que diuen «no vull», però que després van a treballar la vinya. I pronuncia una sentència a favor dels publicans, prostitutes i pecadors. No perquè aprovi el seu pecat, sinó perquè estan més disposats a acollir l'Evangeli i a canviar de vida.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.